Ràdio Estel. Són les 10 del matí.
Molt bon dia a tothom. Atenció, comencem amb una notícia molt transcendent que acabem de saber. El ministre de Justícia acaba d'anunciar al Congrés dels Diputats, responent a una pregunta de la diputada per Junts per Catalunya, Laura Borràs, que la setmana que ve començaran a tramitar-se els indults als presos del procés i, de seguida, la reforma dels delictes de rebel·lió i secessió del Codi Penal. Una notícia que farà qüestió de 10 minuts acaba d'anunciar des de la Cambra Baixa el titular de Justícia del govern de Pedro Sánchez. Ampliarem aquesta informació a la mesura que tinguem més dades. I mentrestant, a Barcelona, Quim Torra torna al TCJ per declarar per una altra pancarta que no va retirar. El president de la Generalitat té una nova cita amb la justícia una setmana després d'acudir al Tribunal Suprem pel recurs contra la sentència d'un any i mig d'inhabilitació dictada justament pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, per no despenjar a temps una pancarta de la Generalitat a favor dels presos polítics en període electoral, recordem-ho, la primavera del 2019. I aquest dimecres, 23 de setembre, fa exactament un any que 9 persones van ser detingudes en l'operació Judes. La Guàrdia Civil va irrompre de matinada a casa dels 9 membres dels Comitès de Defensa de la República. En aquest sentit, Vic estrenarà la projecció d'un documental sobre aquesta operació, es dirà de matinada, i es podrà veure aquest dissabte a la tarda a la bassa dels Hermanos. Es comptarà també amb la intervenció dels encausats i d'Alerta Solidària. I avui també us expliquem que el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha anunciat noves mesures per reduir els contagis per la Covid. Entre elles, hi ha la reducció del nombre màxim de persones que es podran reunir. Es passarà de 10 a 6. És una proposta que ha de passar per damunt del Procicat, per tant, o aquesta setmana es reuniran i en determinaran al final quina serà la resolució. I acabem dient que aquesta hora ha començat la missa pontifical de Santa Tecla, presidida per l'arcabisbe Joan Planelles a la Catedral de Tarragona. Fins aquí la informació, ens actualitzem d'aquí una hora.
Ràdio Estel.
Tirant pel dret. Cada divendres a 2:15 del matí, l'espai de consulta i assessorament legal a Ràdio Estel amb el suport de Digestum Legal. Aquest divendres, l'aplicació de la intel·ligència artificial al món del dret. Feu les vostres preguntes en directe al 93 409 27 71 o 72 o deixant un missatge al 93 409 27 77 o a tirantpeldret@radioestel.cat. Tirant pel dret, els divendres a 2:15 del matí, a Ràdio Estel.
Doctor Gutiérrez, ¿qué recomienda para el malestar en huesos y articulaciones?
Lo tengo claro, recomiendo usar un producto formulado a base de cúrcuma, ortiga y arpago fito, ingredientes naturales que contribuyen a aliviar molestias en músculos, huesos y articulaciones.
Mialtrim es un complemento natural en cápsulas vegetales que cumple con estas condiciones. Pide Mialtrim de Laboratorios Marnis, en herbolarios, para farmacias y para farmacias de El Corte Inglés. Más información en marnis.es.
Del 23 al 30 de novembre, pelegrinatge mercedari a Terra Santa amb el Club Més Amics. Tiberíades serà la nostra base d'operacions per conèixer a fons Galilea. Visitarem Canà, també la muntanya de les Benaurances, el Cenacle a Jerusalem i farem una passejada en barca pel mar de Galilea. Del 23 al 30 de novembre, Terra Santa amb el Club Més Amics. Més informació a Route Travel 93 467 32 44 i a clubmes.cat.
A causa del Covid-19, moltes famílies s'estan quedant sense ingressos per cobrir les necessitats més bàsiques. Càritas no s'atura. Continuem treballant per respondre a totes i cadascuna de les peticions socials. Et necessitem. Fes un donatiu a www.caritas.barcelona o trucant al 93 112 7010.
Ràdio Estel.
Estimada parròquia, què tal esteu? Són les 10 i 4 minuts.
Cinquenters. Sergi Mas.
Hola, 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 Olita, com esteu? M'encanten aquestes salutacions que fan presentadors showman sud-americans i l'encavalguen, la segueixen tant i tant, tan bé, que té una mena de... Les seves paraules tenen una música, una melodia extraordinària. Hola, hola, què tal, com estan, senyores, com estan, senyores? Això m'encanta. Però no sóc capaç de fer-ho. Avui farem, intentarem fer el programa número 203 de 50ers amb un recopilatori d'entrevistes bones, bones, jo diria que de les millors que hem fet aquesta temporada, sens dubte, i ajuntant la primera temporada de 50ers, que és la realitzada del senyor Salvador Alemany, president del Liceu de Barcelona i president de SABA, una societat que gestiona els pàrquings, molts pàrquings de la ciutat. Va ser una de les millors. No tenim més problema per tocar un botó i dir... I si les escoltem, som-hi.
Cada dia a Ràdio Estel, 50ers, amb Sergi Mas. Money makes the world go around, it makes the world go round.
A mark a yen, a buck or a pound is all that makes the world go around, that clinking, clanking sound. Jordi Mavres. Jordi Mavres, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Sergi.
Benvingut a la segona temporada de 50ers.
És un plaer i un privilegi poder ser un altre cop amb tu.
Has volgut fer un sàndwich, no? Entre plaer i privilegi has fet
sí.
un plaer.
Eh? Sí, 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 una cosa...
Un plaer
una
que de vegades sí que funciona, eh?
Sí, no sempre, eh?
Ja, ja, tens raó, tens raó. Què expliques, Jordi Mavres?
Doncs escolta, m'estic molt content perquè hem aconseguit... Bueno, ha sigut molt senzill, la veritat, que vingués el senyor Salvador Alemany amb nosaltres.
Sí.
I que ens vingués a fer companyia, perquè és una de les persones que m'ha resultat més difícil de poder sintetitzar què és, a part d'una gran persona, i no ho dic només per l'alçada, sinó perquè és que miro el seu currículum i m'he perdut.
Ja.
És l'única persona que conec
sí.
que té distincions de 4 països diferents. Sí, sí. Aquest senyor que tenim aquí avui, doncs té, és comendatore de l'Ordine del Mérito de la República Italiana.
Perdona, perdona, i això què és, Salvador? Bon dia.
No, hola, bon dia.
Com estàs? Quant de temps, quant de temps. Què és comendatore de la República? Què és?
Doncs és una distinció que concedeix la República. Una cosa similar a les concessions d'aquí, Alfons X el Savi, Alfonso X el Sabio...
Sí.
La Isabel la Catòlica, aquestes distincions que donen sí. els països. També hi és a França, bueno, el Jordi...
Sí, per cert, a França té és oficier dans l'Ordre National de la Legió d'Honor.
Ah.
La Legió d'Honor, aquesta és important, diríem... Sí. Aquesta és important perquè se'ls dona... És la màxima distinció que li poden donar a un ciutadà estranger, que no la donen, no? I inclús hi ha associacions mundials dels reconeguts com a Legió d'Honor. Jo soc oficial. Això en molts casos deriva de l'activitat empresarial. Les d'aquí, la Creu de Sant Jordi...
Sí, té l'encomienda de la...
Parla de la Creu de Sant Jordi.
Sí, de l'Orde d'Isabel, la Catòlica... I, per cert, també té la Creu Sant Jordi.
Sí, sí, sí.
Sí, sí. Sí. Aquestes, més aviat, són per consideracions globals sobre sí. persones. Els hi donen en un moment determinat això, se'n donen unes quantes cada any i tal. Ara, les estrangeres normalment venen derivades de l'activitat empresarial en aquests països. El cas del Comendatore de la República Italiana o la Legió d'Honor Francesa, o tinc també un reconeixement a Xile, són derivades de l'activitat inversora de l'empresa que jo he presidit i dirigit en aquests països.
Clar, i quan passes fulla i estàs veient aquests tipus de reconeixements que et donen, mires enrere i dius, ostres, potser hauré fet alguna cosa bé.
No, sobretot he fet anys, o sigui...
Bueno, benvingut al club etern.
Benvingut. Sobretot he fet anys i he passat per molt diferents èpoques, tots hem passat sí. per molt diferents èpoques. Hi havia èpoques que tot això tenia un significat, en altres èpoques no l'ha tingut actualment, doncs és molt complicat. I per tant, sí, és un repàs i és un revival de totes les experiències, en aquest sentit. Bueno, i en el món de l'esport, que hem coincidit.
Bueno, la de vegades que jo l'he entrevistat, aquest senyor que tinc davant, Salvador Alemany, a la llotja del Camp Nou, però més a la llotja del Palau Blaugrana, com a president responsable de la secció de bàsquet del Barça. No enyora aquells temps?
O sí. és una etapa i ja està, evidentment.
No, jo sí. Jo començo i acabo etapes. O sigui, això ho he fet amb tantes coses que probablement el Jordi en recollirà algunes,
sí,
que acabo les etapes i tracto d'acabar les etapes.
Tancar bé les carpetes.
Tracto de tancar bé les carpetes i complint amb una cosa que vaig aprendre d'un president d'una federació quan em vaig accedir a la presidència del Barça de bàsquet,
sí,
que em va dir, diu, mira, et donaré un consell, o millor dit tres. Quan agafes un càrrec d'aquest tipus, el que has de fer és, des del primer moment, pensar quin és el millor moment per deixar-ho. En segon lloc, mirar de deixar-ho millor del que ho has agafat, i en tercer lloc, mirar de deixar-li amb algú que parli bé de tu.
Està molt bé aquesta tribuna.
Està bé, no?
Està molt bé.
Afortunadament, com que ho tenim gravat, jo m'ho quedo,
sí,
això,
sí,
eh?
No, hi ha cap dubte,
no? Jo ho recomano ferventment, vull dir, perquè estem, bueno, ja estem una mica tips de veure mals acabaments de històries que s'haguessin pogut acabar bé, si s'haguessin aplicat aquests tres conceptes.
Clar. Són, recordem, el primer.
Des del primer moment s'ha d'estar pensant quan ho vols deixar,
i
què vols aconseguir, quin és el millor moment de deixar-ho.
Deixar-ho quan estan millor les coses o quan està pitjor perquè hi ha un...
Això ja és molt personal, però sí, per mi deixar-ho en el moment en què tu veus que tu has agotat el projecte. O sigui, que ja no pots continuar impulsant-lo. Quan ja no pots continuar impulsant-lo, l'única cosa que podràs fer és perjudicar el projecte i perjudicar-te tu mateix. I tu pots tindre aquesta percepció. No intentar la pròrroga, per entendre-ho.
No estirar. Ara és el moment.
Aquest és un concepte per mi important. El segon que dèiem, mirar que quan surtis, no tractar de canviar-ho tot, no tractar de que aquesta etapa es aconseguirà a la perfecció, perquè això no està en l'àmbit de l'humà. Tractar de deixar les coses millor, o sigui, fixar-te objectius raonables, evolucionar cap a l'objectiu i saber que probablement tu no podràs, no per una cronologia personal, sinó perquè l'energia que desenvolupes al principi probablement no la podràs continuar mantenint per molt diverses raons durant tot el període. I, per tant, el que has de ser conscient és del que pots fer, durant quant temps ho pots fer, i mirar que quan ho deixis estigui millor que quan ho has agafat, sense dir ho estaven fent malament,
sinó
han arribat on han arribat, jo he d'avançar i he mirat d'avançar fins allà. No li donarem la volta de 180 graus, perquè això normalment destrueix els projectes. Bueno, i el tercer és una mica de broma.
Bueno, broma, però no està mal tirat.
Mirar de deixar-li deixar-lo amb una persona que quan tu te'n vagis parli bé de tu. Aquesta és una mica una butata.
En definitiva, de totes formes, no deixa de ser un esperit de positivisme, és a dir, d'anar a buscar coses positives i de donar-li un caire que, a més, encresqui, vull dir, perquè, en definitiva, va una miqueta per aquí. Perquè, una cosa, això és perfectament aplicable a la vida empresarial, a la vida, fins i tot, quasi, que...
Estàvem parlant del Barça de bàsquet, però entenc que això s'aplica a qualsevol tipus d'ordre, de gremi, de vida.
Sí. Bàsicament en el món empresarial i bàsicament en els projectes socials. Estic en el Liceu, he estat de president de Creu Roja Barcelona, he estat de president del Consell Social de la Universitat, sí, i estic prenent la feina amb el Jordi, que segurament volia explicar això. He fet molt diverses coses amb l'àmbit cívic, social, el gremi de Gratxers de Barcelona, i associació de Catalunya i Espanya, i he sigut president, i sempre ho he mirat d'aquesta manera. D'entrada em fixo que si una legislatura d'allò són 3 o 4 anys, en principi miro els 3 o 4 anys, i no dono per fet que després voldré continuar, perquè si no, no treballaria per la continuïtat. Estaria dient, bueno, no és moment de considerar-ho, això. No, crec que ho has de fer així, perquè no, si no, no pots estar aplicant aquests tres principis. I, per tant, no m'hi estic molt temps en lloc i miro d'ajudar després el temps que, si tinc més temps, miro d'ajudar a qui ho hagi agafat pel procediment que sigui el correcte d'accedir-hi.
Hi ha un moment del dia amb aquesta col·lecció de feines, de responsabilitats, que dius, jo a les 8 del vespre tanco l'ordinador, no?
Sí, jo crec que no hi ha una sola manera de veure correctament la vida, la destinació del propi temps. No hi ha una sola manera, però el meu concepte és més aviat... sempre tinc la botiga oberta. O sigui, jo em caracteritzo perquè puc enviar mails a les 2 de la matinada.
Benvingut al club.
Sí, sí, jo penso que és una manera de viure que és molt lliure, vull dir, perquè això no, això et permet, sense càrrecs de consciència, estar doncs a les 3, 4, 5, 6 de la tarda o a les 11 del matí prenent un cafè amb un amic o una persona que ho necessita o el que sigui, sense que tindre càrrec de consciència, perquè saps, jo tinc un principi, i al final del dia m'he tret tots els mails i al final de la setmana no deixo per la setmana que ve cap cosa sense haver-me-la tret de damunt. I això m'implica treballar bastant els diumenges al vespre. Com que no tinc problema d'anar-me'n a dormir tard, pues acabo l'hora que sigui, però el dilluns arribo, si alguna cosa no l'he pogut deixar enllestida, contestar tot el que algú m'havia qüestionat, doncs com a mínim l'he contestat dient, bueno, fins ara ho veig així i seguirem treballant, però ara et bono perquè em donis feedback.
Vale.
Però m'ho trec.
Per tant, seguim tancant les carpetes, en aquest cas, de forma setmanal.
Sí, sí, sí.
Està bé,
sí.
Està bé aquesta filosofia.
Està net sempre, no? I la... Perdona, no.
Digues.
Perquè va compte del que està dient.
Sí.
Quan ara estic aquí, no? No és que tingui tota la vida, tot el que tenia que fer ho tingui resolt, que no seria així, no seria ni raonable, ni no és el cas. Però el temps que ara... El Jordi m'ha demanat, i que he estat amb ell, aquí prenent un cafè, i ara que estem aquí, estic aquí. No tinc una altra història que se m'està barrejant amb el que ara parlem nosaltres. Això és un exercici que tothom pot fer, eh? No m'atribueixo cap mena de mèrit, simplement és una recepta, no?
Me l'apunto.
Perquè veguis una miqueta... com em va captivar aquest home que tenim aquí avui. Jo recordo un dia que el vaig trucar... Li vaig dir que volia parlar amb ell, i em va dir que sí, vaig anar al despatx quan estava de president de Vertis.
Sí.
Vam començar a parlar, tot distesament, i al cap d'una estona, una estona llarga, sí, podia ser més de mitja hora, em diu, ostres, perdona, jo vaig pensar, dic, això és que té pressa, i allò, hem de tancar.
Sí.
I em va dir, perdona, que em volies demanar alguna cosa? I jo li vaig dir, no. Només volia xerrar amb tu. Diu, ah, vale, d'acord. I es va tornar a estirar per parlar plàcidament. És a dir, realment això ho confirmo. Quan està amb algú o està amb alguna cosa, està...
Centrat.
Jo, el problema és que amb ell és difícil de parlar d'alguna cosa en concret, perquè és que és tan ampli tot el que ha fet i tot el que fa...
Ja sé que no tenim molta estona, però intentem...
Sí, intentarem centrar una miqueta.
Sí, intentarem centrar una miqueta. Està preocupant que acabarem sortint amb allò o la gent pensarà que mucho abarca poco aprieta.
No, probablement sigui cert. Mira, justament et volia dir-te una cosa. Amb el currículum que tens, que mereja, quin seria el secret o secrets per arribar on has arribat? És a dir, ja has dit que és aquesta manera de pensar o d'emprendre les coses, però... Tens algun secret que puguem dir a la gent jove, sobretot, que li serveixi per l'endemà?
Bé, no sé. No, personalment no crec tenir cap mena de secret. M'agrada molt aquesta excepció llatina del carpe diem. Jo tracto de fer viure amb prou intensitat en cada moment allò que estic vivint, no? he sigut estable en moltes coses, en grans projectes he estat molt de temps, no m'he estat plantejant que me n'havia d'anar. Del que he parlat abans d'activitats complementàries és la que he dit, no? Amb l'esport, amb els temes com Creu Roja, com activitats culturals, socials, que hi pots continuar treballant, però no des del mateix càrrec de responsabilitat, però amb el tema de la feina hi ha estat sempre molt temps a la Banca Massa en el seu moment, molt temps a Vertis, molt temps a Saba, molt temps a Vertis, amb la família soc de lo més estable, vull dir, fa poc hem celebrat els 50 anys de casats amb la meva dona.
Ai.
I bueno, no soc un inquiet. Però hi ha una cosa que em sembla important, i és no deixar-te atropellar pels esdeveniments. El que vulguis fer, el que estigui, que creguis que ara has de fer, vés a buscar-ho, no esperis que arribi. És a dir, el futur no arriba sol. Molta gent diu, bueno, ja això anem a veure amb el temps, eh? I jo no crec massa en això. Jo crec que allò que vull fer, allò que vull millorar respecte a la meva vida, respecte al meu entorn, als amics, o respecte als projectes empresarials o socials, normalment estic pensant què s'hauria de fer. No, què farem dins de 5 anys? No, què s'hauria de fer? Per això sí, tenir una visió a llarg termini. Amb tu no s'acabarà el món ni el projecte, però què s'hauria de fer per avançar? Això que he dit lligat amb el d'abans. Jo practico això, no és l'única manera de fer-ho, també depèn una mica el tarannà de la persona. Solo ser secundari, no em poso histèric fàcilment, ni amb l'esport m'hi vaig posar, ni amb el bàsquet m'hi vaig posar en els últims 5 minuts, o amb una cistella que haurien d'haver donat i no van donar els àrbitres, no tinc la capacitat, diguem-ho així, per posar-me histèric.
En Salvador Alemany és segell d'èxit. És a dir, a Vertis jo he mirat dades, i de quan vas entrar, quan ho has deixat, que no té res a veure, en positiu.
Bueno, aplicant la trilogia que
aplicant la trilogia. Em Saba sempre has estat, però vull dir, darrerament, des de fa 3 anys ençà, pràcticament has doblat el número de places, esteu presents ara a 12 països quasi bé, em sembla, o poder més. És a dir, tot el que fas és sinònim d'èxit. I ara estàs en un puesto que també ens agradaria a tots que també tinguessis el mateixa gent, que és el Liceu, que és, evidentment, un repte molt important en una situació de crisi molt gran com és l'actual, i que has aconseguit que les administracions, que són molt dispars, doncs ens escoltin, o us escoltin, perdó, i... perquè saps que hem estat junts.
El Jordi ha estat a la comissió executiva.
Ho sé.
Del Liceu amb mi,
eh? Aquest toca.
Però vull dir, però realment has portat una certa pau i unes certes esperances de que, tot i la pluja que està caient, doncs el Liceu serà del més brillant que pugui haver-hi al sud d'Europa, com a mínim.
Això és el que volem.
Home, clar.
I això és el que volem seguir sent, vull dir, perquè també no, hem agafat... Aquí no vam agafar una cosa que tenia alguns problemes, però, però té una història esplèndida i té un background i té un entorn social fabulós. I, per tant, és una sort estar en un càrrec com aquest, i després, efectivament, dona feina. I el que no s'ha de perdre és l'ambició, que tu apuntes, tu coneixes. El Liceu és un oasi a les administracions. Tots ajuden. El problema de les administracions és que quan s'han començat a assabentar de què va, canvien. O sigui, hi ha una rotació tan espectacular dels representants de les administracions. Tu coneixes, Jordi, dels representants de les administracions públiques, que la tesi d'anar fent equip i de donar una visió una mica sòlida i de mig termini a cada cosa és una mica complicada quan hi ha tanta rotació. Però efectivament, és un projecte sumament atractiu, compta amb el potencial social. Tenim la sort de tenir un molt bon equip en el Liceu. Tot això que has dit de l'èxit no és mai individual. Si tens la sort de poder coordinar un bon equip, Si tens la sort de poder triar-te'l, de poder fer, de fer els ajustaments amb respecte de tothom, però fer els ajustaments que calgui per funcionar amb un mateix esperit, amb un mateix sistema de valors, etc., dins d'una institució, i això sempre ho he tractat de fer, les possibilitats de que surtin són molt altes, i l'èxit, i no ho dic com un tòpic per cada bé, és que és molt evident que l'èxit és de l'equip.
I Salvador Alemany, que sempre has estat a les parts més altes de les piràmides en sentit de responsabilitats empresarials o d'organismes, és una pregunta doble. T'has portat una, dues, tres persones, el teu equip, com un entrenador acostuma a portar ja, perquè ara ja és moda, especialment al món del futbol, un entrenador, el segon, el preparador físic, sempre tens el teu mini equip de dues, tres persones de confiança, o t'has adaptat al que t'han donat cada empresa, cada organisme? Què recomanes?
No, la meva experiència,
sí.
Jo en aquest aspecte estic satisfet, i per tant, diguem que l'experiència seria la recomanació. Jo en principi, si vaig a un lloc nou, sigui el tipus que sigui, en principi vull veure què hi ha. O sigui, i en principi compto amb l'equip que hi ha, perquè té una cosa que jo no sé com serà, ni com són, ni com poden ser, però té una cosa, que tenen una experiència que jo no tinc en allò que anem a fer. Això per començar. A partir d'aquí, els ajustaments dels equips ja ve a partir del diagnòstic que facis, que dius, bueno, necessitaríem fer una cosa que fins ara no hem fet, que és aquesta, i no tinc el perfil de la persona per fer això. Però no tinc la visió, com has apuntat,
sí,
de l'entrenador d'un equip d'èlit que quan hi va ve amb tot el seu staff. No he practicat. De vegades, amb el pas del temps, he tractat d'incorporar a persones que jo conec, que jo conec i que tenen el perfil que entenc que es necessita, i si ells els hi ha semblat que treballaven bé abans amb mi i ara pensen que ho podran tornar a fer, doncs normalment no és tan difícil de captar. No has de fer fitxatges amb traspassos milionaris, per entendre.
Sí, sí.
No?
Entenc. Jordi, què dius?
No, jo és que, bé, podríem estar 30 hores parlant més amb ell. Jo simplement dic que xerrar amb en Salvador Alemany totes les vegades que ho he fet és aprenentatge amb estat pur, perquè t'explica les històries, te les explica amb aquesta pau, amb aquesta tranquil·litat
bona
que
mia,
té,
sí,
amb
sí,
aquesta
sí.
bona mia. I la veritat és que quan ho escoltes i reflexiones el que està dient, doncs és que són classes magistrals. I a més, com que pot acreditar-ho perquè l'èxit l'ha acompanyat, que jo no dic que li hagi tocat, sinó vol dir que sí, no, se l'ha treballat, doncs la veritat és que insisteixo en el que he dit al principi. Per mi avui era un privilegi poder tenir amb nosaltres amb el Salvador i que hagi volgut venir aquí amb nosaltres. No sé.
En aquest sentit, hi ha algun... Potser no m'ho diràs. Algun organisme, empresa privada, institució pública, que diguis, ostres, com m'agradaria estar allà i donar dos o tres vernissades. És a dir, allò que dius, no sé, clar, el nivell que has arribat, la ONU, per exemple, no sé, jo estic disparant. M'encanta, no ho sé. Allò que dius, ostres, que maco seria. Ai, hi ha una mirada còmplice no, entre Salvador Alemany no, i Jordi
no,
Mavras.
No. Si hi ha algun lloc que jo crec que puc ajudar, i conec a qui ho porta, des del respecte a qui ho fa, puc estar oferint, escolta, tinc alguna idea que potser et podria ser útil. Un no arriba en una posició, o menys al meu punt de vista, no m'interessa, no és dir que sigui dolent, però no m'interessa arribar en una posició per assalt. O sigui, que m'interessaria anar allà, vaig a fer el necessari. No, si crec que puc ajudar amb els que estan amb un tema que m'interessa perquè visc en un món on tinc molts interessos i, consegüentment, hi ha moltes coses que m'interessaria que funcionessin millor. Si crec que ho puc fer, doncs m'ofereixo a ajudar.
Des de fora.
Si ajudar des de fora, esclar. Sí, el que estem parlant ara seria el complement. que s'hauria de dir des de fora. M'ofereixo a dir, escolta, puc ajudar amb això? Compte, ja, normalment de forma desinteressada, jo ja tinc la meva feina. M'ofereixo. Si una vegada estan allà, la situació és que et poden dir, jo al Liceu entro com a president del Consell de Mecenatge.
Sí, i és que anava a dir que una miqueta és l'exemple.
Jo amb el Jordi allà, treballem al Consell de Mecenatge, i en un moment determinat ens trobem que el Joaquim Molins emmalalteix, sí. Comença tal, no vam dir, hem de substituir, no vaig pensar mai, hem de substituir el Quim Molins. Pues anem a cobrir, anem a ajudar, vam fer aquella comissió, que tu també hi eres, aquella comissió delegada per la reequilibri econòmic, on vam posar d'acord amb les administracions i vam salvar un problema molt gros que teníem, la vaig presidir, la vaig coordinar, diríem, substituint el president que estava, que no es trobava bé, estava malalt, no? En un moment determinat, ell ja es veia que ho deixava i em van demanar que agafés la presidència, no? Per dir-ho d'alguna manera, no m'hagués presentat mai a unes eleccions. He sigut president del Cercle d'Economia. El Cercle d'Economia té un sistema de rotació de les juntes i dels presidents.
Sí.
Molt particular. Els antics fan la proposta d'un candidat i aquest candidat es sotmet amb qualsevol altre candidat que s'hi pugui presentar a les eleccions. Doncs jo estava a la Junta i em van demanar que passés a la presidència del Cercle d'Economia. En el cas del Liceu, estàvem allà treballant i bueno, hi havia un cert consens entre les administracions, el propi equip del Liceu, els companys de la comissió executiva. Escolta, podries tu fer-te càrrec de presidència i tal? Jo, 3 anys abans d'aquell moment, amb la vida, se m'havia ocorregut ser president del Liceu. He anat al Liceu des de la reapertura,
sí.
Però ni se m'havia passat. El Joaquim Molins, el meu antecessor i amic, doncs deia que cantava pel carrer, no només a la dutxa. Jo sempre he dit que no he cantat i tinc algun problema d'oïda per distingir, no? I per tant, no sóc un mal home. I vaig fer el dia de la presa de possessió, vaig dir... Vull deixar molt clar als mitjans de comunicació de tothom que jo no vinc amb qualitat de mal home. Vinc perquè l'entorn Liceu, que és el que dona suport al Liceu, incloït el públic, interpreta que puc ser un bon gestor per aquesta entitat en aquesta etapa. Vull dir, i ja està aquí, no? O sigui, així s'ha arribat, no? Per tant, tornant a la pregunta, que no m'he perdut, la idea de dir, vull ser el que sigui... No ha estat mai en el meu ideari.
Fins i tot et diré que ell li van demanar això que està dient, de voluntàriament prestar-se, li van demanar de fer una cosa que li va costar una mica, perquè ell sempre ha defugit d'estar amb allò que nosaltres no parlem mai aquí, que és de política,
sí.
Però va formar un part com a president d'un Consell de Savis,
sí.
Que era genial, que estava des de l'Oriol Amat, el germà Bel, el Guillem Casasnoves, vull dir, hi havia savis, o sigui, era un Consell de Savis.
El Jordi Igual. El Javier Vives.
Exacte. I aleshores, vull dir, ell va agafar o va emprendre aquest projecte prescindint de si era una qüestió política o no. Ell el que va fer va ser, des d'un punt de vista de gestió, amb aquest equip, que això era, vamos, això era un dream team, doncs marcar uns aspectes professionals de gestió. Sí. Per tant, ho dic perquè ell està sempre, a la seva vida, jo el que he anat llegint i anat xerrant amb ell a vegades, sempre ha estat molt basat a poder donar un cop de mà en un moment determinat a el que sigui. Vull dir que és així, crec, Salvador.
Allò va ser un privilegi i vaig tenir molt clar que l'output, el talent, el que ja podria sortia dels 14 savis en mi 15. Vaig fer el fitxatge un per un i ningú cobrava. Ens reuníem cada divendres durant 2 hores i mitja al migdia i anàvem treballant. Vam fer 24 documents amb els 13 anys i escaig que va durar i sempre, com diu el Jordi, orientat a què li convé al país. El grup dels 15, aquests, hi havia totes les ideologies, tant des de l'eix nacional com de l'eix ideològic. Socialistes, gent de dretes, gent d'esquerra, i tots van estar treballant amb l'objectiu. Posàvem un tema sobre la taula, un ponent, treballava, anava redactant, tothom hi col·laborava, treballava molt i molt de nit, perquè de dia tothom treballava amb altres coses, i va estar enormement satisfet. I mai no he perseguit de que allò va ser l'obra meva, ni que aquell consell assessor agafés el meu cognom. Perquè aquest és un tema clau. O sigui, en el moment en què, en què persegueixes la glòria, la glòria se t'escapa. Li passa una...
Titular de l'entrevista, Titular de l'entrevista, ja ho tinc. Hi ha un moment que, ping, se'm dispara el relé, l'antena o la boina que tinc, se'm dispara el wifi, i és aquesta frase que ha dit Salvador Alemany.
Bueno, si escolta, ho deixo, no. A partir d'ara ja només puc espatllar-ho.
No, és el titular, perquè la notícia continua, hi ha més paràgrafs. Però m'ha agradat molt aquesta frase. Per acabar, ràpidament. No és una pregunta, és una percepció meva, de forma elegant, sense parlar de política, que no cadascú que pensi el que vulgui. No m'agrada molt Barcelona. A mi, particularment, no m'està agradant aquesta Barcelona comparada, jo tinc 56, amb la Barcelona il·lusionant, olímpica i postolímpica. És a dir, no m'agrada gaire el concepte, la marca, també influeix la brutícia, també doncs, certa inseguretat, també el moviment ocupa. És a dir, el concepte global, a mi particularment, no m'apassiona. I per tant, la pregunta és, no sé si estàs d'acord, si no estàs d'acord, si què hem de fer per... No perquè a mi m'agradi, sinó per millorar. Si és que...
Bueno, doncs, si la pregunta es tracta de respondre d'una manera molt curta, jo estic d'acord amb el que dius. Però diria una altra cosa, i és que no li agrada a ningú. Jo penso que no li agrada ni en els que avui governen la ciutat. El problema no està si ens agrada el que tenim, que a mi particularment em desagrada força, en el sentit tendencial d'on venim, com molt bé apuntes, on estem.
Sí.
Jo crec... He parlat amb alguns dels regidors i tinents d'alcalde, etc., de l'Ajuntament, i jo penso que en general compartim una mica la valoració en síntesi. Ens agrada? No. El diferencial entre uns i altres està què estem disposats a fer per millorar-ho. Vivim en un món en què el gran dèficit conceptual que tenim per governar-nos és que tenim un gran dèficit de credibilitat. Credibilitat en el que governa qualsevol cosa. O sigui, no està treballada. I una manca de voluntat d'aconseguir credibilitat per les bases, pels ciutadans. O sigui, necessitem un esforç. Val pel Barça, val per l'Ajuntament, val per tot, no? No ens generalitzem. Necessitem construir-nos credibilitat. Perquè si no, doncs, som bastant ingovernables. I en cas d'una ciutat, aquesta o qualsevol altra, que evidentment doncs hi ha dèficits importants i algunes coses s'han pitjorat, doncs necessitem que creure en algú. I ara mateix tenim dificultats per creure.
Necessitem construir-nos credibilitat. Jo crec que aquest titular substitueix el primer titular que, en principi, bueno, se'm dispara a l'època on jo treballava en un radiocasset i feia entrevistes per la ràdio, per la mítica cadena catalana. Ara acabo. No sé si és d'educació o no, i com que no ho sé, per això ho pregunto, perquè jo pregunto molt, si ha votat per la moció de censura a Can Barça.
No.
No ha signat. Ja està. Veus que fàcil? No ha signat. La qual cosa no vol dir que li convingui pel seu club privat de futbol, d'esport, que hagi un canvi a la Junta. Però, bueno, ha signat? No ha signat. Ja està. Et vols estendre?
No.
Vale. No?
Sí. No.
Vale.
No, perquè ara ja sí que aniria a qualificar els que la presenten.
Perfecte.
I no vull, perquè necessitaria més estona que la que ara...
I Jordi Mavres m'ha dit, Sergi, hauria de ser a primera hora perquè millor que entre 10:30 i 11. Per tant, he complert la meva paraula, si em permeteu. Sí. Jordi Mavres, el teu espai, acomiada el senyor convidat.
Salvador, moltíssimes gràcies d'estar avui aquí al programa d'Economia per Tots, dins del gran programa 50 del Sergi.
Ha sigut un plaer.
Ha sigut un plaer estar
amb tu i retrobar-me.
Sí, senyor.
Sergi. Moltes gràcies, de veritat.
Gràcies.
50, la ràdio artesana.
Ahora yo, que vine a ser el mundo, que mi latido es tuyo.
Cuidem el planeta, perquè només en tenim un. Cuidem el planeta, un espai d'ecologia, reciclatge i reaprofitament dels residus amb el suport d'Estrella Damm, aquí, a 50.
Alimentació, belles arts, humanitats, biologia, història. La Universitat de l'Experiència és un projecte formatiu de la Universitat de Barcelona que t'ofereix 14 programes formatius especialment dissenyats per tots els majors de 55 anys. Si vols compartir coneixements i vivències en un ambient plenament universitari, entra al web de la Universitat de l'Experiència, ub.edu/experiència, i tria la matèria que més t'agradi. Afanya't, 50ers, ens veiem a classe.
Ràdio Estel. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia, de dilluns a diumenge, la missa des de la Catedral de Barcelona. Podeu escoltar-la en directe a 7:15 del vespre. Sí, ara també els diumenges a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge, escolta en directe la missa de la Catedral de Barcelona a Ràdio Estel.
A Coral creem columbaris per custodiar les urnes amb les cendres dels vostres éssers estimats. Els columbaris de Coral, ubicats en llocs sagrats, són la millor elecció per mantenir el record i on el descans etern seguirà lligat espiritualment amb els teus. Consulta les parròquies a coralmemorial.com o al 900 535 811.
Dinafen Plus és un complement natural desenvolupat, entre altres ingredients, a base de vitamina C, zinc, cobre i seleni, que contribueixen al normal funcionament del sistema immunitari. Ara que s'apropa el canvi d'estació, pren Dinafen Plus. Demana Dinafen Plus a Laboratorios Maen, Pones, o al 669-56-17-68. Apunta, 669-56-17-68, i aconsegueix el teu Dinafen Plus ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial.
Ràdio Estel.
Cinquenters, de dilluns a divendres a Ràdio Estel per tot Catalunya i Andorra.
Una altra història preciosa és la que us explicaré ara. És la història d'una amiga que fa temps que conec. Quan dic temps, igual són 6 o 7 anys. Faig una entrevista a una persona que està fent lactància materna en aquests moments. Hola, Alba Carreras, com estàs?
Hola. Ara ja ho he deixat, eh?
Ja ho has deixat.
Ara per parlar, ja ho he deixat.
Jo t'estic veient, tu no m'estàs veient. Ara estàs a casa perquè tens una criatura.
Que... Sí, sí, de 5 mesos. Va néixer durant el Covid, fixa't tu.
Uah. És una persona feliç?
Ara mateix sí, 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 sí. He pogut aconseguir el projecte que feia temps que em voltava pel cap i la veritat és que moltíssim, de debò.
Ets feliç per la criatura, perquè t'estic veient la cara i no pares de somriure. I no serà per veure'm a mi, Alba.
També, també, que em feia molta il·lusió veure't, Sergi, que feia molts anys que no ens veiem.
Cert.
I t'he pogut presentar la nena, també.
Com es diu?
Arlet.
Arlet, oh... Que finet, eh? És francès? És un nom francès?
És un nom català de Catalunya del Nord, però també és veritat que hi ha un poble a França que es diu Arlet.
Arlet va venir durant el confinament. Vas tenir problemes per la Covid durant el part?
Sí, sí, sí. Vaig parir com a positiva i em van treure la nena, desgraciadament.
Vaja.
Va anar directe a la incubadora, me la van ensenyar com si fos el Rei León, sí. I va anar directe a la incubadora. I això em va fer pensar de que realment moltes mares al llarg de la història han patit moltíssim, han patit violència obstètrica i han patit per altres coses, perquè ser pare o ser mare és patir, és sinònim de patir, no? I els pares i mares que m'estigueu escoltant ara, sí, ho sabreu, això. ho sabreu perfectament. I em va fer pensar, justament, en poc temps vaig perdre la feina pel tema del Covid. Vaig ser mare i vaig passar tot aquest estrès traumàtic, per així dir-ho, no? De ser mare durant el confinament i que em traguessin la criatura. Però, a més, amb la meva mare ingressada a l'hospital. Vull dir, va ser com un xoc entre les hormones de ser mare i tot plegat. Doncs la veritat, va ser molt dur. Però també és veritat que jo sóc d'aquelles persones que en els moments més durs, no sé, trec les forces d'on sigui, sí, per tirar endavant i per aixecar, però amb més força que mai, de debò. Sóc així, no sé.
Bueno, no, sí, sí, ja sé que tens
força,
ja. I de tot això m'estàs parlant fa pocs mesos. Fa res.
Cinc mesos que té la criatura, sí, sí.
I ara, dentro del que cabe, comences a fer vida normal, relació normal, tens la teva filla en braços, ara ja l'has deixat descansar.
Sí. Ara, per fi, vida normal, però vida de mare treballadora, que això també és un altre, és un altre capítol bastant a part.
T'acostumo a llegir a xarxes socials, és molt, molt militant, estàs permanentment reivindicant coses, drets. Et veig molt activa, Alba. Sempre ho has estat.
No, la veritat és que penso que no hem de callar les coses, que si veiem una injustícia, una desigualtat, doncs hem de dir-la, almenys, sí, que s'escolti la nostra veu.
Sí.
I per això crec que s'ha de fer aquest tipus d'activisme i ara matriactivisme, des del punt de vista de les maternitats. Perquè no sé si saps, Sergi, que, per exemple, el 90% de les reduccions de jornades,
sí,
les fem dones. Per què creus que és això? Com a pare? Per què creus que és això?
Aviam, el 90% de...
De les reduccions de jornada...
Sí.
...en les dones. És a dir, un pare no redueix la seva jornada. En canvi, el 80% de les excedències també les fan les dones.
Per cuidar la criatura.
Exacte, per cuidar la criatura.
I per què no la fan els pares?
És una pregunta que jo també em faig i, de fet, el projecte que avui us vinc també a presentar...
Sí.
...ja.cat, doncs és una mica per reflexionar tot plegat, per reflexionar quin ha de ser el paper de la parella, per exemple, la lactància materna, quin ha de ser el paper de la parella quan la criatura doncs acaba de néixer, quines cures pot tenir el pare, no? Perquè entenem que doncs la mare genèticament és la que pot donar el pit, no?
Sí, però
el pare també pot fer moltes altres tasques, no?
Sí.
Tasques per aigua, tasques de cura de la criatura, però també de cura de la mare.
Sí.
Aleshores, penso que tot plegat és molt important que la gent es conscienciï, no? Que potser els 50,
bueno,
veu viure les coses d'una altra manera, no hi havia aquesta informació o aquesta corrent d'ideologia, no?
Bueno, Alba, no parlis tant en passat, perquè jo la meva última criatura, tercera i última, l'he tingut fa 14 anys. Però és, a mi, no, t'ho dic en sèrio, em sorprèn molt poderosament el fet del percentatge altíssim de 90% de dones de la parella que són elles les que agafen excedència. Jo suposava que hi havia certa majoria simple sobre això, però 90% considero inacceptable que aquest percentatge sigui el que és. No m'entra al cap.
Què passa? Que la reducció de la jornada també implica una reducció de sou.
De sou, clar.
Som les dones les que, a sobre de tenir la càrrega mental, de tenir la criatura, de organitzar-ho tot, perquè al cap i a la fi som les directores de la nostra pròpia empresa, que és la família, no?
Titular, Alba, mira que és llista, eh? Titular de l'entrevista. Som les directores generals de la nostra família. Titular de l'entrevista, sí.
Sí, però és que no hauríem de ser, perquè haurien de ser les càrregues compartides, s'hauria de poder decidir, hauria de poder ser l'home, no?, qui s'anticipés, que proposés, que es pactés i que finalment es decidís entre tots els membres de la parella, en el cas que les parelles tingui, o sigui, en el cas que la família tingui dos membres adults.
Sí.
Perquè això és l'altre. No totes les famílies consten de dos membres adults. Hi ha moltes mares soles, no?
Sí,
moltes mares que han hagut de tirar endavant una família allà soles.
Sí.
Hi ha també parelles de dos pares, no? Vull dir que hi ha diferents models familiars que no els veiem reflectits als mitjans de comunicació i que penso que és hora de donar una mica més de visibilitat a tots aquests models familiars que fins ara havien estat invisibilitzats.
Arran de tot això, crec, i si no m'ho pots desmentir, Alba, neix Criar
criar.cat. És una iniciativa teva, pròpia, personal. On vols començar i on vols arribar?
Doncs mira, en primer lloc, per això, per fomentar la cocriança, és a dir, doncs el paper compartit de la criança, però compartit de manera real, no en plan, jo canvio els bolquers, o jo el tinc en braços, no, això no és cocriar, no?
Ja m'aixeco jo els caps, ja s'aixeca l'home al cap de setmana, quan plora la criatura, sí. Jo m'he aixecat sempre. Perquè entenc que la mare ja té prou amb, bueno, amb el postpart, la, com s'ha dit, la depressió postpart, és a dir, que és... Clar, jo no he tingut mai una criatura al ventre i crec que no la tindré. Com a molt, m'estic engreixant, però no la tindré. I entenc que per vosaltres... Bueno, és que hi ha moments que jo no acabo d'entendre. No acabo... Que tot el que sentiu durant l'embaràs... Ho sentiu només vosaltres. I de vegades les paraules no són suficients com per traduir el que sentiu.
Sí que és veritat que a nivell genètic doncs, les hormones juguen un paper fonamental, no? Però també és veritat que hi ha estudis que diuen que per molt que la mare gestant doncs, senti tot això, el pare... o la parella, també ho pot arribar a sentir de la mateixa manera. Per tant, sí que hi ha un motiu genètic, però després hi ha...
De la mateixa manera, sí.
A veure, vull dir, hi ha estudis científics, no sé si has vist mai un documental a Netflix que parla sobre el tema, em sembla que es diu Child o algo així, no, sí, em sembla que es... o Babies, perdó.
No l'he vist.
Que allà en parla, no?, de tot plegat, de com fins i tot amb el roce del cariño, no?, aquesta expressió,
sí.
Doncs tu tens un vincle afectiu amb la teva criatura, si fas el pell amb pell, si, per exemple, doncs, estàs molt vinculat a aquesta criatura, pots arribar a sentir doncs, aquest vincle, no?, que t'uneix.
Sí.
No sé si dir-li així, una corrent, no?, perquè sí. Hi ha gent que pensa que són modes, no?, de el col·legio, de, no?, tot plegat de doncs, la criança amb aferrament, en castellà. Sí. No? La criança, doncs, aferrament.
Digue'm quin dia... Disculpa, digue'm quina seria un dibuix, un retrat o robot de quin seria el teu dibuix ideal. Bueno, el dibuix ideal de tothom és treballar poc i guanyar molt, ja ho sabem. Però el teu dibuix ideal amb criatura i parella, quin seria?
Jo crec que el que tinc, ara mateix el que tinc, el panorama que tinc.
Olé.
No. Vull dir, la gent, o molta gent, diu, no, jo, si ara em toqués la loteria, jo deixaria de treballar i viuria una vida deserta allà amb una margarita. No, jo no sóc així i crec que no podria ser mai així. Jo, si em toqués la loteria, penso que intentaria repartir aquests diners de manera justa, no?, i sí que potser me'n quedaria alguns per poder viure, però els destinaria a projectes amb els que crec, perquè penso que és fonamental que la gent lluiti per els seus ideals i per combatre aquestes injustícies. I, bueno, a mi és el que m'agrada i el que em fa ser feliç.
Però digue'm el teu dibuix. Estàs a casa amb una criatura. Dic, ostres, per mi seria ideal treballar matí i tarda, treballar matí... que l'home se n'ocupés de la criatura a les tardes i jo pels matins, no, o al revés, no ho sé. Una cosa més concreta.
Una idea predeterminada de les situacions ideals encara millora el teu benestar, no? Jo ara mateix, la meva parella doncs està treballant, al matí ha portat ell el meu fill gran a l'escola, jo ara estic amb la criatura, no? Sí que és veritat que tinc molta ajuda externa i això ho he d'agrair, però tinc la sort de poder estar aquí a casa, de poder estar treballant i, a més, poder estar amb la meva criatura, no? I a la tarda és la meva parella qui està aquí a partir de les 3, està aquí amb ella i jo estic treballant aquí, però ella està pendent de la criatura i després ens anem combinant per treballar i cocriar d'aquesta manera.
Bueno, escolta... reivindiques coses que no pertanyen al teu dibuix vital. Em sembla molt bé, perquè, clar, tu pertanyes a aquest, crec, aquest 10% una mica estrany. M'explico?
Però tot això s'ha de poder treballar. Vull dir, jo si no hagués treballat amb la meva parella, si no ens haguéssim posat d'acord, si no d'alguna manera doncs no hagués verbalitzat la meva situació, les meves angoixes, crec que la comunicació aquí és clau amb sí. la parella. Sí. I que ell entengui i que ell, per exemple, va estar de baixa, no? Jo li vaig passar part de la meva baixa i va estar de permís, sí. I va estar de permís ell sol. I va veure, es va trobar amb la situació d'estar ell sol amb dues criatures. Sí. I va fer el que era. I penso que això també és important, que doncs en aquest cas els homes heteronormatius, no, sàpiguen que és tot plegat, perquè així t'entenen i perquè d'aquesta manera poden cocriar amb més facilitat.
Mentre vas parlant, mentre vas verbalitzant, però mentre vas parlant, Estefania Burgos, productora del programa, va sentint amb el cap i va dient sí.
No, sí, realment és que penso exactament igual que ella, tot i que no soc mare, sí que per qüestions personals, durant un temps, m'he fet càrrec dels meus nebots i realment m'he trobat amb aquestes situacions.
Per què no fas un podcast? Tens temps a fer un podcast?
Ja veurem, i temps al temps. No anticipem coses, però...
Aquest somriure, aquest somriure, Alba, aquest somriure m'estàs...
delata.
Dient, sí, mitja part de la resposta. Bueno, espero un podcast.
Tinc moltes ganes de tornar a la ràdio. La ràdio... Tinc aquella relació mig d'amor-odi amb la ràdio, perquè també és veritat que m'han passat moltes coses, masses, a la ràdio.
Sí.
I penso que... és hora, no?, de que les veus femenines també s'escoltin a les ràdios i és una de les coses per les quals vull lluitar. Perquè les dones sempre ens hem de limitar a ser productores, Sergi. És molt trist, però és així. I ara crec que les coses estan canviant i penso que és moment de que les dones empoderades doncs, fem un pas endavant.
És una crítica a 50ers?
No, no és una crítica a 50ers ni molt menys, Sergi, però sé que és així, tu també ho saps.
Sí, tens raó, sí.
Que és així i vull dir, això s'ha de canviar i tard o d'hora canviarà.
Quan escoltem el podcast? Que anirà inclòs dintre de criar.cat?
Ja t'avisaré. Jo no dic que sigui un podcast, primerament, però ja t'avisaré.
Un canal de vídeo, un canal de... Sí, és que t'ho veig, no pots estar quieta. I és que ho has de fer, és que ho has de fer. Clar que sí. I tant de bo, ni Dina o productes com... Qui no té a casa un Dalsy? Clar. Dalsy que dius, no necessita ni publicitat. Que no necessita, i tant que necessita. Aquests dies que he estat a Andorra, davant de l'hotel meu, on estava dormint, hi havia un lletrerot gegant d'una entitat bancària. I dius, però cal? Bueno, si ho posa, si està el lletrerot aquest, amb qualsevol tipus de llum, és que malament no li va. Tu vas caminant per l'avinguda o el carrer número 42 de Nova York i veus un anunci de la Coca-Cola amb un llavall, unes llumetes amb un llavall. I dius, cal? Si està l'anunci, per alguna cosa serà. Igual, en aquell moment, et connecta el teu paladar i els teus sentits per dir, ostres, ara una Coca-Cola. Per això dic, al Dalsy, a la Nidina, igual no li cal. Que no li cal? Potser sí que li cal. I seria, per exemple, una excusa molt bona per incloure aquest contingut. Ja no parlo de podcast, ja no parlo de YouTube. Aquest contingut que farà Alba Carreras al portal criar.cat. Estàs tu sola? Digue'm l'organigrama, si pots dir-ho, d'aquest portal.
Jo estic sola. Sí. Està dintre del grup Nació Digital. Sí que és veritat que la plataforma és del grup Nació Digital.
Sí.
I la veritat doncs, és que bueno, té un cosí germà, que és adolescents.cat, que ja Hombre. Funciona moltíssim.
Hombre.
I que vaig tenir doncs, la sort de poder-me instruir, bueno, de començar el projecte des de zero d'adolescents.cat. L'he vist créixer, ara que ja té més de 300.000 usuaris únics mensuals, doncs ara em proposo doncs, fer la meva i de fer criar.cat.
Doncs quan comencis a fer entrevistes a persones que han criat.cat i pensis en algun 50er, ja saps que sempre de forma desinteressada pots comptar amb mi, ja ho saps, Alba. Un petó gran.
Moltes gràcies, Sergi.
Continua sent feliç i amb ganes de veure coses, novetats d'aquest portal com la tornada al col·le, mesures claus per a una tornada a les aules segura en un àmbit pedagògic i qui ha de ser el paper de la parella en la lactància materna, entre d'altres temes. Alba Carreras, directora de Criar.cat. Gràcies, endavant, sort i petons.
Moltes gràcies, una abraçada.
Adéu, Alba.
Bé, família, doncs amb aquesta entrevista a Alba Carreras donem per acabat aquesta edició número 203 de Cinquenters. Gràcies, serà fins demà passat, que demà fem festa. Adéu.